Les 8 del vespre.
Amic i amat, un espai en motiu de l'any Ramon Llull, el darrer gran místic.
Ramon Llull va escriure uns 265 llibres, sense comptar les obres del seu Ramon Llulls, que inclouen matèries tan diverses com la filosofia, Ars Magna, la ciència, l'arbre de la ciència, tractat d'astronomia, l'educació, Blanquerna, que inclou el llibre d'Amic Amat, la mística, llibre de la contemplació, la gramàtica, retòrica nova, la cavalleria, llibre de l'ordre de les cavalleries, les novel·les, Fènix o llibre de Nova, llibre de les meravelles, també. O bé, també, per exemple, doncs, podem parlar de poesia amb el cant d'en Ramon. A més, entre molts altres temes, ell mateix també, com a gest insòlit, a l'època, Ramon Llull no només escrivia les seves pròpies obres, sinó que les traduïa a l'àrab i al llatí. El llibre d'Amic i Amat, part del Blanquerna, és un text al·legòric místic, mixte, entre i místic, que desenvolupa la relació entre l'amic, l'home que contempla, i l'amat, la part espiritual transcendent. Tots dos s'uneixen mitjançant l'amor i el text està format per un seguit d'aforismes, un per un, per cada dia de l'any, tot i que no en conté exactament 365.
Amic i amat, any Ramon Llull.
Ràdio Estel.
De dilluns a divendres, la cistella és nostra a Ràdio Estel. Bàsquet al dia, tota l'actualitat del món de la cistella amb un servidor, Òscar Merino, i tota l'emoció i intensitat del món del bàsquet. Recorda-ho, de dilluns a divendres a les 9 de la nit, us espero al Bàsquet al Dia a Ràdio Estel.
Amb el suport d'Endesa, llum, gas, persones. A Marsans Maloquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Marsans Maloquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Marsans Maloquer. Major de Sarrià 108, 93 205 0960.
Amb la mateixa energia pots girar l'esquena o fer una abraçada. Di adeu o benvingut a casa. L'energia és el que tu fas amb ella. A Endesa utilitzem la nostra per fer-te la vida més fàcil amb solucions innovadores com One, Infoenergia o Mobilitat Elèctrica. Endesa, creiem en l'energia d'aquest país.
La veu de Càritas, una producció de Càritas Catalunya per presentar i compartir l'acció dels cristians pels més necessitats.
Bona nit, amics i amigues. Volem començar avui el programa recordant una persona que és referent a Ràdio Estel, però també a l'Església i a la societat, a través del voluntariat. Ens referim a Joan Úbeda i Comas, que ens deixava la matinada de diumenge, després d'una llarga vida entregada precisament a aquest servei a l'Església, principalment a través de la música, però sobretot, i això val per a tots els voluntaris i voluntàries, des d'una generositat exemplar i incalculable. Aquí a Ràdio Estel vam poder emetre des del principi, l'any 1994, el breu programa diari Dietari de Música i Músics, amb efemèrides musicals, fins al 31 de desembre passat, cada dia de manera ininterrompuda. També ha fet altres col·laboracions aquí a casa nostra, a Ràdio Estel, principalment mitjançant espais musicals i culturals en general. Que descansi en pau Joan Úbeda, que, com diuen els goigs a Santa Cecília, que ell va musicar ara fa uns 8 anys, fes-nos ser una nota clara en la música de Déu. Que ell, des del cel, ens ajudi i que també ajudi Càritas, ajudi l'amor de l'Església a través de tota l'activitat que ell ha fet al llarg de més de 80 anys. Avui, primer dia de febrer, tindrem un programa amb Càritas Diocesana de Tarragona com a protagonista. Parlarem amb el seu director sobre l'organització interna i els principals projectes que ara mateix té aquesta Càritas diocesana, la de l'Arxidiòcesi de Tarragona. També el missatge de l'arcabisbe de Tarragona, Jaume Pujol, serà present avui en aquest programa. Salutacions de tot l'equip. Com sempre, els dilluns de 8 a 9 del vespre us acompanyem a Ràdio Estel, el Jordi Carretero a les vies de so i la resta de companys. Avui amb el Lluís Miguel Luna, la Maria Marín, la Montserrat Creus i qui us parla, l'Ignasi Miranda. Comencem.
La veu de Càritas.
El missatge de caritat avui ens arriba de la mà de l'arcabisbe de Tarragona, Jaume Pujol, com no podria ser d'una altra manera. Ens escolta ja i és a punt d'adreçar-nos al seu missatge, monsenyor Jaume Pujol, senyor arcabisbe de Tarragona. Endavant, Déu vos guard.
Déu vos guard. Una salutació a tots els que m'esteu escoltant de Ràdio Estel. Malgrat les bones dades macroeconòmiques que escoltem en els diversos mitjans de comunicació social, malauradament, de portes endins, a moltes de les nostres llars, la realitat no és pas aquesta. Un atur per sobre el 20% de la població és totalment inadmissible i significa que alguna cosa molt important no funciona al nostre país. Només cal donar un cop d'ull a les xifres de famílies que reben el suport de Càritas perquè puguem comprendre que les coses no van tan bé com ens volen vendre. El Papa Francesc ha denunciat reiteradament l'actitud dels qui, perquè estan bé, s'obliden dels seus germans, cosa que Déu no fa mai perquè ens estima. I ens alerta perquè aquesta actitud egoista adquireix actualment una dimensió global, i ens parla de la globalització de la indiferència. Déu n'hi do la feina que s'ha fet, però quina és de gran la feina que encara ens queda? Ja ho sabeu, que no solucionarem tot el problema, però no fer res seria caure en la desesperança i mancar a la caritat. Al costat de tants altres organismes de caritat de l'Església, Càritas revela que tant la força de l'amor cristià i el desig de l'Església de sortir a trobar Jesús en cada persona, sobretot quan és pobre i pateix. Aquest és el camí que tenim davant i amb aquest horitzó hem de continuar treballant a l'Arxidiòcesi de Tarragona després de 50 anys. Qui viu la missió de Càritas no és un simple agent, sinó un testimoni de Crist. Una persona que cerca i es deixa buscar per Crist. Una persona que estime amb l'esperit de Crist, l'esperit de la gratuïtat, l'esperit del lliurament. Totes les nostres estratègies i planificacions es queden buides si no porten en nosaltres aquest amor. No el nostre amor, sinó el de Crist. Ens calen aportacions creatives i persones valentes, disposades a portar fins al final el precepte de l'amor. A tots els qui s'hi vulguin apuntar a partir d'ara, només una paraula, i no pas meva, sinó del Senyor mateix. A mi m'ho fèieu. Us agraeixo de nou el vostre compromís generós al servei dels nostres germans necessitats i us encomano a la Mare de Déu, que ha fet de l'acolliment de Déu i del proïsme el criteri fonamental de la seva vida. Adéu-siau.
Moltes gràcies, senyor arcabisbe Jaume, des de Tarragona. Seguim endavant.
La veu de Càritas, el compromís caritatiu de l'Església, cada dilluns a Ràdio Estel.
Resumim algunes notícies d'aquests dies. Dimarts passat va tenir lloc a Madrid la reunió del Proyecto Común Textil promogut per la Confederació Càritas Espanyola. En aquesta trobada van participar representants de 42 càritas de tot l'Estat i en representació de les càritas diocesanes de Catalunya van assistir-hi diferents directius, així com un responsable de Càritas Catalunya. Entre aquests representants de les nostres càritas destaquem la presència, entre d'altres, d'Agustí, de Càritas Diocesana de Tortosa, de Salvador Busquets, de Barcelona, i també Alberto, de Càritas Catalunya. Hi ha hagut també diferents representants, com dèiem, d'altres càritas de casa nostra. En aquesta reunió es va reflexionar sobre la gestió integral del residu tèxtil, un àmbit en què treballa Càritas des de fa molts anys a través de la distribució de roba gratuïta en els rovers de les càritas parroquials i de les botigues solidàries de roba usada. L'objectiu del Proyecto Común Textil és millorar la gestió de tot el procés, dignificant la dispensació d'acord amb els valors i objectius de Càritas, donant una resposta ètica a la gestió de la roba que molta gent dona a Càritas i creant nous llocs de treball per a les persones ateses per l'entitat catòlica en risc d'exclusió social. D'altra banda, dijous passat es van presentar a la seu de Càritas Catalunya els resultats provisionals de l'estudi quantitatiu d'entitats socials d'Església que desenvolupen la Càtedra d'Inclusió Social Universitat Rovira i Virgili i la Fundació Pere Tarrés, amb la col·laboració de Sant Joan de Déu. Van assistir-hi diferents representants de les Càritas diocesanes de Catalunya i la presentació va anar a càrrec d'Àngel Belzunegui i Marina Aguilar, que han participat en l'elaboració de l'estudi. Es poden destacar algunes dades de l'estudi pioner en aquest camp, per exemple, que a Catalunya hi ha 785 entitats socials d'Església que participen directament en diferents àmbits socials, com per exemple el sociosanitari amb el 17,2%, el socioeducatiu amb el 43,4%, el sociolaboral amb el 23,4% i amb el sociocomunitari amb el 26,8%. L'estudi ha detectat que l'any 2014 hi va haver un total de més d'1.200.000 persones beneficiàries de l'acció social de les entitats, mentre que el total de persones ateses directament per les entitats va ser de gairebé 427.000. El total de despeses d'aquell any va pujar a més de 152 milions d'euros. Anem una mica enrere en el temps. El diumenge, dia 17 de gener, Pons va celebrar la festa de Sant Antoni Abat i els infants van ser els protagonistes d'una de les activitats programades. Així, un any més, a la sala, es va fer una activitat per als més menuts, un taller dirigit per les monitores de l'Esplai La Bufera, on van confeccionar màscares d'animals i després un fantàstic espectacle de màgia que va fer contents els nombrosos nens i nenes que van participar en la festa. Per treballar amb ells el tema de la solidaritat, l'entrada a l'espectacle era un producte de menjar per a nens destinat a famílies amb infants necessitades de la localitat de Pons, a la comarca de la Noguera, i també de la seva rodalia. La gestió del repartiment anirà a càrrec dels serveis socials i Càritas parroquial. Al final es va omplir amb escreix un palet que s'havia preparat i els nens hi van col·laborar molt contents per poder ajudar altres nens i nenes com ells. Parlem del cicle de reflexions sobre el voluntariat de Càritas Diocesana de Barcelona, que ha començat aquest any 2016 tractant el tema de la pobresa infantil i la mirada que té Càritas en relació a aquesta pobresa. Per explicar-ho, es va comptar amb la participació de Marta Caramés, pedagoga i educadora social responsable del projecte PAI 2 de Càritas de prevenció de la pobresa infantil. Per començar la xerrada, que portava per títol De què parlem quan parlem de pobresa infantil, Marta Caramés va exposar algunes dades recents sobre l'increment de la desigualtat en el món per contextualitzar en quin moment ens trobem. Entre les dades que va donar i que no van deixar indiferents els més de 70 assistents, hi havia que 62 persones tenen la mateixa riquesa que els 3.600 milions més pobres del planeta, que des de l'any 2000 la meitat més pobra de la població mundial només ha rebut l'1% de l'increment de la riquesa mundial, que 3 dòlars és tot el que han crescut els ingressos mitjans anuals del 10% més pobre de la població mundial en 20 anys, entre moltes altres dades. Tenint com a punt de partida aquesta idea, que ara més va exposar quina és la mirada de Càritas. Va dir que des de Càritas es treballa des de l'acció de denúncia de la injustícia social i des de l'acompanyament i l'acollida, i que aquesta mirada complexa en relació amb la comprensió àmplia de la pobresa ens ajuda a desenvolupar projectes d'atenció integral i comunitària, ja que les conseqüències de la pobresa recauen en alguns, els més vulnerables, però la responsabilitat o l'origen de les situacions de pobresa tenen a veure amb l'acumulació de riquesa. Entre els més vulnerables es troben els infants, que es veuen afectats per situacions que viuen les seves famílies. Com a conseqüència d'això, segons Marta Caramés, no hem de parlar de nens pobres, sinó de famílies en situació de pobresa. Després va plantejar una mirada d'esperança i que després els assistents van poder participar amb els continguts d'aquesta xerrada, on es van donar moltes més xifres. Diumenge de la setmana passada, el dia 24, a la parròquia de Sant Paulí de Nola de Barcelona, va acollir una trobada diocesana amb motiu de la Jornada Mundial dels Migrants, amb el lema «Soc a la porta i truco, m'acolliràs? Siguem esperança». La parròquia es va omplir de gent que volia compartir aquesta jornada comunitària, festiva i de pregària. Al migdia es va celebrar l'Eucaristia, presidida per l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, i concelebrada pels diferents preveres de les comunitats cristianes amb el delegat diocesà de Pastoral Social, Josep Maria Jubany. El rector de la parròquia de Sant Paulí de Nola, el Besòs, Salvador Torres, va donar la benvinguda als assistents que omplien l'església i va destacar la diversitat de procedències de les persones de la seva parròquia i la riquesa que aquesta realitat aportava. La celebració va comptar amb la participació de la comunitat italiana, de la polonesa, la guineana, la nigeriana, la francesa, la xinesa, la llatina, la neerlandesa i la filipina. Cadascuna formava part del mosaic d'un món multicultural que ha de construir ponts entre les persones en lloc de barreres. A l'homilia, l'arcabisbe Joan Josep Omella va fer una crida perquè totes les persones treballin plegades per aconseguir que la Terra sigui la casa comuna de tots, ja que només sent conscients d'això s'aconseguirà que tothom senti com a casa, se senti com a casa allà on sigui. La celebració va comptar amb els cants d'un grup de noies filipines. També la comunitat africana va cantar el Sant i el Pare Nostre, i es va escoltar també en xinès aquesta pregària mentre tothom s'agafava de les mans. Josep Maria Jubany, delegat de Pastoral Social i organitzador de la trobada amb el col·lectiu Caminem Junts en la Diversitat i Càritas Diocesana de Barcelona, va tenir paraules d'agraïment per a tothom i va recordar que, tot i parlar idiomes diferents i venir de llocs diferents, a tots ens uneix una mateixa cosa, que és l'amor. Després de l'Eucaristia, els assistents van dinar plegats als locals parroquials i van participar en un joc teatral. Per posar fi a la jornada, es va fer una pregària amb un record especial per a les persones refugiades que truquen a la porta d'Europa. Dimecres passat es va iniciar a Terrassa un nou curs d'informàtica a nivell bàsic adreçat a 10 persones ateses per Càritas Arxiprestal de Terrassa. Aquesta activitat formativa ha tingut lloc a la Biblioteca Central de Terrassa dimecres i divendres de 10 a 12 i tindrà continuïtat les properes setmanes. En total es faran 8 sessions de 2 hores impartides per 3 voluntaris de Càritas Arxiprestal de Terrassa.
La veu de Càritas, els dilluns de 8 a 9 del vespre, a Ràdio Estel.
Després d'escoltar la veu de l'arcabisbe de Tarragona, Jaume Pujol, amb el seu breu missatge, tornem a connectar amb Tarragona, perquè, com us dèiem en l'inici del programa, la Càritas d'aquesta arxidiòcesi és la protagonista avui per conèixer els seus projectes per aquest any 2016, molt marcats a nivell intern per les celebracions del 50è aniversari, i, lògicament, també volem conèixer com funciona Càritas Diocesana de Tarragona i quins projectes té. Projectes, i això lògicament és el més important en totes les Càritas diocesana, centrats en l'ajuda a la persona necessitada. L'ajuda, acompanyada amb la denúncia profètica i la col·laboració de moltes persones dins aquest gran vaixell que és el braç caritatiu de l'Església. A l'estudi de l'Arxidiòcesi de Tarragona, a l'estudi de l'Arcabisbat, tenim avui Francesc Roig, que és director de Càritas Diocesana de Tarragona. Senyor Francesc Roig, bona nit, benvingut a la veu de Càritas de Ràdio Estel.
Molt bona nit.
Com està?
Molt bé.
Segurament alguns oients recordaran que en la primera edició del programa La veu de Càritas, el 7 de desembre, parlàvem de Càritas Diocesana de Tarragona perquè ha viscut uns mesos, aquests últims, d'importants commemoracions i activitats relacionades amb el 50è aniversari. Tornem a reiterar la nostra felicitació per aquests 50 anys a Càritas Diocesana de Tarragona. I aquesta celebració ara enfila, per dir-ho així, la seva recta final. Què és el que està previst per aquests propers mesos i aquestes properes setmanes amb motiu del 50è aniversari?
En realitat, el que nosaltres commemorem és el 50è aniversari de la inscripció al Registre Oficial d'Associacions de Càritas, l'any 65, perquè Càritas, com ja hem dit més d'una vegada, té una llarguíssima trajectòria al llarg de molts segles, no? La caritat entesa des del punt de vista de l'Església cap a les persones necessitades. Per tant, sí, hem celebrat unes quantes activitats, però el que sí que hem volgut deixar ben clar, que la commemoració d'aquesta efemèride del 50è aniversari no malbarati ni entorpeixi la línia constant i diària que Càritas fa amb les persones que més ho necessiten, perquè de res serviria commemorar unes grans gestions si el dia a dia quedés desatès. Per tant, el ritme diari, la quotidianitat, la continuem mantenint amb els voluntaris, amb els contractats i amb totes les càrites parroquials o interparroquials que, d'una manera o altra, tenen aquest objectiu i aquesta atenció permanent a les persones necessitades. Tu em preguntaves ara què queda ara d'aquest 50è aniversari. Doncs, bàsicament, queden tres o dues qüestions bàsiques. Una, la presentació del llibre amb motiu d'aquest 50è aniversari, que, per tant, recull la història d'aquests 50 anys de Càritas, i hem volgut que fos un llibre coral a través dels diversos directors, però també, des d'un punt de vista de base, dels diversos, generacionalment parlant, entorns de voluntaris i també d'alguns dels delegats episcopals de Càritas que, d'una manera o altra, han participat d'aquesta història. Per tant, el llibre el presentarem el dia 7 i la presentació la farem al Centre Tarraconense, al seminari, i també hem volgut que la presentació sigui coral. Per tant, la presentació tindrà un debat entre dues persones que parlaran del llibre. Un serà el professor de la Facultat de Psicologia que és de la Rovira i Virgili, el senyor Àngel Belzunegui, que últimament ha tret un estudi sobre les entitats socials d'Església, i l'altra persona serà una persona vinculada a Càritas en un cert moment, que és la senyora Victòria Forns. Per tant, perquè ella va ser contractada, va treballar a Càritas, i per tant coneix bé la dinàmica. I hem volgut que sigui aquest l'entorn de debat, però sobretot de comentari, no? Perquè les presentacions surtin una mica d'aquest àmbit més tradicional que estem acostumats. I, per altra banda, tenim la celebració d'una trobada de totes les Càritas diocesanes de Catalunya el dia 22 d'octubre aquí a la ciutat de Tarragona. Una trobada que organitza també i patrocina, evidentment, Càritas Catalunya, que li dona la cobertura pertinent perquè sigui un èxit, i nosaltres posem de la nostra part tota la qüestió organitzativa, la qüestió d'infraestructura i la qüestió, diguem-ne, dels continguts, per tal de fer que aquesta trobada, amb tots els voluntaris que preveiem que puguin ser entre 1.200, 1.300 voluntaris que hi puguin venir, sigui una jornada participativa al màxim nivell.
Això serà el 22 d'octubre, la jornada de les Càritas Diocesanes de Catalunya. Tarragona es converteix, doncs, aquest 2016, d'alguna manera, en la capital de la caritat de l'Església a Catalunya.
Sí, tal, molt bé.
El dia 7 d'abril, recordem-ho també, és abans, el 7 d'abril es presenta aquest llibre que s'ha publicat amb aquest motiu del 50è aniversari.
Encara no ha sortit, sortirà.
Encara no ha sortit, sortirà, efectivament. Sortirà més endavant, però ja es presenta el 7 d'abril.
Sí, sí, sí.
Recordem que Càritas Diocesana de Tarragona celebra els 150 anys, ens ho ha aclarit molt bé el seu director, Francesc Roig.
El 50, no el 150.
Perdó, el seu 50 anys, sí, deia. Sí, perdoni, que potser ho he dit massa ràpid. Però, en tot cas, Càritas celebra, com vostè molt bé ha dit, senyor Francesc Roig, 50 50 anys d'inscripció, perquè certament la caritat de l'Església, de fet, Càritas existeix des del principi del cristianisme, no? Si ho diem en termes autèntics, del que és profundament el sentit de l'existència d'una organització com ara Càritas.
Objectivament és així.
Senyor Francesc Roig, d'altra banda, ens agradaria conèixer com és el que seria la llista de grans prioritats que té ara Càritas Diocesana de Tarragona. Quins projectes està desenvolupant actualment i quins són els més importants?
A veure, com totes les Càritas diocesanes, tenim una amalgama de projectes que tenen un únic i gairebé insondable objectiu, que és fer front a la situació de crisi en què es troben moltíssimes famílies, moltíssimes persones, algunes que fins i tot fa 2-3 anys ni haurien sospitat que podrien haver arribat a una situació tan deplorable en aquest aspecte, per la pèrdua de feina, per una pèrdua probable a vegades de pis, d'hipoteques no sostingudes, etc. Per tant, aquesta situació és la que encara avui estem mantenint. La crisi és encara, a 2016, un visitant a la taula diària de moltes famílies quan s'asseuen a l'hora de dinar. Per tant, nosaltres, com a institució que intentem apaivagar al màxim aquesta realitat, tenim en marxa els projectes dels rovers filigrana per tal de cobrir les necessitats bàsiques de, com diu molt bé les obres de misericòrdia, vestir el qui va despullat. I despullat en el sentit físic moltes vegades, perquè la roba no arriba per comprar-la, o bé també en el sentit més psicològic, desatès, enfonsat, sense objectius, amb poc optimisme de cara a la vida. Per tant, Càritas, el que volem és reflotar la persona, donar-li sentit de futur, tornar a lluitar pel que desitja i, sobretot, valorar el que la persona és en si al marge de les circumstàncies que l'envoltin. Per tant, els rovers filigrana, que en tenim 17 a tota la diòcesi, cobreixen aquestes necessitats. Tenim també el Servei de Distribució d'Aliments, altre dit SDA, que cobreix les necessitats bàsiques de l'alimentació. I, per tant, amb això hem fet un gran esforç en els últims 2 o 3 anys d'actualitzar i dignificar aquests espais perquè les persones que venen i demanen aliments se sentin, una, ben acollides, ben acompanyades, però sobretot dignificadament ateses. I això és molt important, que no tinguin la sensació que venen allà com un rebuig social i que nosaltres els cataloguem també en aquest cistell. No, tothom té els seus drets en la dignitat de persona. També tenim atenció a la gent gran a través de projectes que fan algunes Càritas interparroquials. Hi ha un altre projecte mediambiental amb els horts socials. També tenim projectes d'inserció laboral amb uns cursos que fem en col·laboració amb la Fundació Endesa per tal, en aquest aspecte, per tal de potenciar certificats que puguin donar alternatives laborals a persones que fan un curs i que després puguin ser contractades amb fiabilitat d'aprenentatge correcte. I, per tant, tot això és el que, en certa manera, ens ocupa, però també ens preocupa, per dir-ho jugant una mica amb aquests termes. Ens preocupa perquè la realitat és inabastable i fem el que podem, però, sobretot, acompanyem en allò que fa falta.
Avui estem parlant amb Francesc Roig, director de Càritas Diocesana de Tarragona. Segur que si comencéssim a repassar detalls d'aquests projectes i altres iniciatives de caritat, no acabaríem. Ara mateix l'Arxidiòcesi de Tarragona, com totes les de Catalunya, està en aquella situació que tots ho diem, no hem de fer cas, entre cometes, de les xifres macroeconòmiques, perquè hi ha molta gent que pateix, i a més pateix l'acumulació, no?, del drama de la crisi d'aquests últims 7-8 anys.
Sí, hem tocat l'os. Hem tocat l'os.
Efectivament. Mm-hmm.
I allò que semblava inicialment, doncs, que a mi no em podria passar, doncs hi ha moltes famílies que ja ho entenen a la porta, i no només el replà de l'escala, sinó que ja els ha entrat al dins el pis. Mm-hmm. Per parlar una mica en el sentit metafòric d'aquesta presència no volguda ni desitjada de la crisi.
Com està i com funciona actualment a nivell organitzatiu Càritas Diocesana de Tarragona, dintre de tot el que és la divisió territorial de l'arxidiòcesi? Per exemple, l'altre dia ens acompanyava un voluntari que ajudava des de Torredembarra, no?
Sí.
En tot l'arxiprestat del Tarragonès, enllaçant amb la costa...
Llevant, Tarragonès-Llevant.
Ah, això mateix, Tarragonès-Llevant. Disculpi que no em sortia el nom. Sí. Doncs tota una zona... Com està ara organitzada la feina de Càritas? Que és
bé,
molta.
Procurem... El més important és treballar en equip i treballar en xarxa. I aleshores el que volem és, cada vegada més, perquè això costa, perquè estem sobre una base d'uns 1.665 voluntaris actius, setmanalment actius, i això és molta gent. Per tant, hem de tenir clar quins són els objectius, però també hem de tenir molt clar quins són els criteris d'actuació, perquè sigui d'on sigui la Càritas que actua, actuï amb la mateixa referència que pot fer a Garrigues-Urgell, que pot fer la del Baix Penedès. Ho dic per situar dos extrems de l'arcabisbat, o de la diòcesi, en aquest
ben,
cas.
Ben diferents, oi? Un més
sí.
de ponent, gairebé,
sí,
de terra endins,
sí.
I l'altre de la costa.
I, a més, territorialment, a nivell de línia política, província de Lleida.
Sí, sí, sí.
Que aquest és una qüestió que nosaltres agafem una part de Garrigues-Urgell i, en canvi, la part del que seria la demarcació provincial, entesa així, de la província de Tarragona, doncs hi ha la diòcesi de Tortosa que arriba fins a l'Hospitalet. Uh-huh. I l'Hospitalet també pertany a la província de Tarragona.
Sí, sí, certament.
Molt bé. Per tant, la diòcesi nostra té una estructura basada en un consell, bueno, en un equip directiu, evidentment, que és el que, a nivell òrgan executiu, la presideix el senyor arquebisbe, evidentment, però després hi ha un consell diocesà amb un representant de cadascun dels arxiprestats. I a partir d'aquest consell es prenen les grans decisions que són les que després es fan efectives quan es traslladen als respectius territoris. Hi ha després les Càritas interparroquials de les ciutats de Tarragona, de Reus o de Salou, en el sentit de coordinar les Càritas parroquials d'aquella ciutat. D'aquells, en el cas de Tarragona, hi ha dos arxiprestats, Tarragona Centre i Tarragona, diguem-ne, Perifèria, però en el cas de Reus, doncs és Reus Centre, ciutat, més... doncs la coordinació de totes les parròquies que hi pugui haver a la ciutat. I després hi ha, doncs, la base, les Càritas parroquials, punt de referència d'on parteixen totes les iniciatives possibles i totes les iniciatives. Per tant, els voluntaris, quan venen algunes persones i ens diuen «Miri, jo vull ser voluntari de Càritas, a veure, on puc anar?» Doncs miri, de quina parròquia és? Per tant, els adrecem primer a la parròquia d'on ells pertanyen, per saber si en aquella parròquia necessiten del seu servei, necessiten de les seves habilitats, de les seves capacitats. Si allí, pel motiu que sigui, estiguessin coberts i ell tingués unes habilitats que fessin falta en un altre entorn, doncs el traslladem a través del responsable del voluntariat de Càritas Diocesana a aquest altre projecte o aquest altre programa que té Càritas Diocesana. D'aquesta manera intentem que tothom se senti a gust amb allò que sap fer, allò que vol fer i allò que és capaç de transmetre per a bé dels més necessitats.
Mm-hmm. Seguim encara conversant uns minuts. Avui, des de Tarragona, ens acompanya Francesc Roig, director de Càritas Diocesana de Tarragona. És l'arxidiòcesi protagonista avui a la veu de Càritas. Encara podríem seguir repassant projectes, però m'agradaria, si em pot comentar, senyor Francesc Roig, com ha anat evolucionant aquests últims anys la xifra de persones ateses, la diversificació de projectes. Suposo que tot ha anat a més, malauradament, la feina de Càritas.
Sí, ha anat a més, però no només pel tema de la crisi estrictament, sinó que va a més perquè la realitat social s'ha anat complicant també més. És a dir, no és una Càritas lineal com potser 20 anys enrere teníem. Els reptes de la societat actual ens exigeixen també solucions noves, solucions que a vegades ens costen perquè trenquen les inèrcies de molts anys i que cal donar unes alternatives noves per fer front a aquestes realitats. Per tant, per exemple, hem entrat moltíssim en la línia del SICCE i, per tant, en el tema de la informatització de tots els serveis que donem per tal que tothom sàpiga a qui es dona, què es dona i per què es dona. Hem entrat en la línia de la dignificació dels espais i, per tant, Càritas ha posat en marxa ja fa 3 anys fons d'ajut a les Càritas parroquials per poder dignificar els espais no només en la part, diguem-ne, d'obra, de millorar espais de rebuda, d'atenció, de donació d'aliments o de roba, sinó també en el tema de mobiliari. I posem en marxa un servei de recepció de mobles que, doncs, potser alguns hotels que volen modificar el seu mobiliari, doncs, s'obre, nosaltres els agafem i els redistribuïm allí on realment fan falta. I en aquests aspectes ens hem convertit una mica en la frontissa del canvi entre el que tradicionalment havíem fet durant molts anys Càritas i el que a partir d'ara caldrà fer per fer front a la realitat de futur.
Una realitat que, malauradament, continua sent difícil. D'aquest any 2016 destacaria alguna línia concreta de l'acció prioritària de Càritas a Tarragona?
L'acció és d'intensificar encara més l'acompanyament de les persones que ens arriben a Càritas. Que no només la persona que ve estigui satisfeta amb el que li donem, és a dir, aliments, roba o un pis o el que sigui, sinó l'acompanyament i l'escolta de la problemàtica que incorpora aquesta persona quan arriba. Saber escoltar-lo, saber donar-li l'ajuda que necessita. També tenim un programa en aquest aspecte d'atenció psicològica que és important que se sàpiga, perquè moltes vegades hi ha persones amb una certa prudència que els costa molt entrar en aquesta línia d'obrir-se a una persona que l'escolti. Però jo crec que és important que tothom que ho necessiti sigui capaç d'explicar el que li passa perquè entre tots li puguem donar una ajuda per fer el reflotament necessari a la seva vida.
Avui agraïm la presència del director de Càritas Diocesana de Tarragona, Francesc Roig, entre nosaltres a la veu de Càritas. Moltes felicitats per la vostra feina i, naturalment, també pel 50è aniversari de l'entitat arxidiocesana. Recordem el 7 d'abril, publicació d'un llibre commemoratiu, i també el 22 d'octubre, aquest mateix any 2016, la jornada de Càritas Diocesanes de Catalunya a Tarragona. Un missatge final li demanem per acabar.
El missatge final és no defallir, continuar mantenint l'esforç i, sobretot, la unificació de criteris perquè la resposta sigui comú a tothom.
Que vagi molt bé. Una abraçada a tot l'equip de Càritas Diocesana de Tarragona.
I a vosaltres i a tots els oients.
Adéu-siau. Bona nit.
Bona nit.
La veu de Càritas, una porta oberta a la caritat sense barreres.
Ajuda'ns a ajudar.
I a construir espais d'esperança per tots. Sense tu no és possible. Ens necessitem els uns als altres.
Més informació a les 10 Càritas diocesanes amb seu a Catalunya i al web caritascatalunya.cat.
Ara també es pot ser solidari amb els punts estrella de la Caixa.
Connectem amb el testimoni de la setmana, que té a veure aquesta vegada amb el programa Acollida de Càritas Diocesana de Girona. El projecte Ubuntu de suport psicològic és el que estan desenvolupant dins aquest programa un grup de voluntaris i tècnics que són psicòlegs de vocació, encara que no en tots els casos ho siguin oficialment. Són persones que generosament estan donant una part del seu temps a assistir mentalment, interiorment, anímicament, persones en risc d'exclusió social, molts d'ells sense feina. Volem conèixer el testimoni d'una de les voluntàries d'aquest projecte Ubuntu de suport psicològic dins el programa d'acollida de Càritas Diocesana de Girona. És Sílvia Sosa, voluntària concretament a la localitat de Salt, al Gironès. Sílvia Sosa, bona nit. Benvinguda a la veu de Càritas de Ràdio Estel.
Bona nit. Gràcies.
De quin país és vostè?
Soy de Uruguay.
I fa molt de temps que viu a Catalunya?
Sí, hace bastante. Sí, hace más o menos van a ser 10 años.
Molt bé. Doncs celebrem que estigui aquí i, a més, donant exemple d'integració a través de l'ajuda als altres, de l'ajuda a los demás, no?
Claro que sí. Si no nos ayudamos entre nosotros...
Per descomptat. Què és el que fa vostè dins aquest projecte Ubuntu de suport psicològic? Com ajudes psicològicament les persones en exclusió social?
Mira, yo soy coterapeuta. Formamos un grupo junto con Paloma, mi compañera que ya hace terapeuta. Y bueno, también tenemos otra persona que es observador, no participante. Y bueno, dentro del grupo intentamos que la gente se exprese, ¿verdad? Se comunique, cree vínculos, ¿verdad? Y bueno, eso la ayuda a dar un paso hacia adelante. El saber de que tu problema no eres único en el mundo con este tipo de problemas, sino que hay otras personas y que también hay otras personas que lo viven de una forma diferente, te va haciendo hacer un aprendizaje, ¿verdad?, a través de las diferentes experiencias. Y bueno, yo siempre digo que es como si fuera un puzzle, y en ese puzzle tú encuentras tu propia pieza, ¿verdad? Uh-huh. Freud decía que para ser sano, entre comillas, ¿no?, hay que poder amar y trabajar, ¿no? ¿Por qué? Porque el individuo cuando pierde su trabajo, pierde parte de su identidad, ¿verdad?, de su cotidianidad. Y esto es un golpe muy duro. Uh-huh. Sí. Y bueno, siempre hay cosas que siempre es mejor hacerlas en grupo, ¿no? Siempre hay un aprendizaje ante un momento de crisis. Però el grup te da força.
I el treball és allò que dignifica més la persona.
Oi? Claro que sí, es que necesitamos amar y trabajar es fundamental, ¿no? Uh-huh. El amar porque, bueno, podemos darnos a los demás y recibir de los demás, ¿no? Y el trabajar porque, ya te digo, dignifica, como tú dices, ¿no?
Señora Silvia Sosa.
Era un lugar dentro de la sociedad.
Ajá. Perfecte. Deia, senyora Sílvia Sosa, vostè què es troba més amb persones que no tenen feina, per exemple? Quin tipus d'ajuda es veu obligada a donar, segons cada cas, en general?
Bueno, en el grupo la ayuda que damos es una ayuda psicológica, ¿verdad? Una ayuda emocional. Ayudamos a estas personas a expresar sus sentimientos, ¿no? Es que estamos en una sociedad en la cual nos dice que no está bien expresar lo que sentimos, ¿verdad? Y entonces es muy importante que esas personas puedan expresar, ¿no?, sacar hacia afuera esas emociones, esos sentimientos que muchas veces los contaminan. Y bueno, a través de eso hay un aprendizaje y ver que no estamos solos, que los demás también les pasan cosas y que muchas veces son las mismas cosas que nos pasan a nosotros, ¿no? Se crean vínculos, se crea una red social de apoyo, de contención, que en momentos de crisis es muy importante, ¿no?
Molt important, perquè encara que no solucioni directament d'entrada el problema més important, que és el de trobar feina, trobar treball, sí que crea les bases perquè la persona estigui més encoratjada, més motivada, ¿no?, a moure's.
Claro, claro, claro que sí, exactamente. Esa persona siente que no está solo, ¿no? Que hay una reflexión, hace lo que nosotros llamamos una adaptación activa a la realidad, ¿verdad? No me escondo y me meto dentro de mí, voy saliendo, me comunico, que es muy importante, ¿verdad? El poder comunicar lo que siento, el poder sacarlo, eso ayuda muchísimo a las personas.
¿Tenen vostès alguna metodologia concreta dins el suport psicològic del projecte Ubuntu?
Bueno, es la de grupo, ¿verdad?
Sí, la teràpia de grup, tradicional,
la
no?
La teràpia de grupo, bueno, sí.
I a partir d'aquí, doncs, aquest grup, diguéssim, intercanvien impressions,
claro,
hi ha diàleg...
A ver, ¿cómo te puedo explicar? Nosotros tenemos un encuadre, ¿verdad?, que le decimos. Nosotros tenemos un encuadre donde trabajamos a través de ese encuadre, donde, bueno, trabajamos emociones, la gestión de las emociones, la mutua representación interna, que es cuando tú llegas a un grupo y no conoces a la gente, ¿verdad? Y poco a poco vas conociendo a esa gente y te vas abriendo hacia eso, ¿verdad? Uh-huh. Es cuando tú internamente reconoces a esas personas, ¿no? Uh-huh. Bueno, después viene la gestión de las emociones, muy importante, ¿verdad? A veces nuestras emociones nos desbordan y no sabemos cómo controlarlas, o no es la palabra controlarlas, gestionarlas, ¿verdad? Y bueno, hacemos ese tipo de trabajo. Y bueno, y vamos creando vínculos, ¿verdad?, entre la gente, nos vamos comunicando, vamos haciendo un aprendizaje. Uh-huh. Y bueno, adaptándonos a la realidad que vivimos, porque como tú decís, nosotros no podemos conseguir trabajo, pero sí podemos hacer que las personas se sientan mejor, ¿verdad?, porque puedan expresar lo que sienten. Y bueno, y que tengan una actitud crítica, ¿verdad? Es una construcción de modelos vinculares donde hay un protagonismo de la persona. Nosotros decimos, bueno, yo digo que dentro del grupo es muy importante, porque el grupo, ¿qué hace? Hace algo que es sumamente importante ante tres puntos, ¿no? El individuo va del individuo al grupo, ¿no? O sea, del yo al grupo. Después va de la palabra al cuerpo. Cuando hablamos de esto, hablamos de psicosomatización. Y después hablamos del pasado al futuro, ¿no? No nos quedamos en el pasado. Hablamos del pasado, pero proyectándonos hacia el futuro. Y a mí me parece que eso es sumamente importante, ¿no?
I tant que sí. Avui hem conegut el testimoni de Sílvia Sosa, voluntària a la localitat de Salt, al Gironès, a través del projecte Ubuntu de suport psicològic a persones en risc d'exclusió social, moltes d'elles, segur que la majoria, persones sense feina. Aquest projecte forma part del programa Acollida de Càritas Diocesana de Girona. Sílvia Sosa, del camp de la psicologia, ens ha fet una petita síntesi del que és el treball d'aquests voluntaris i tècnics. Li agraïm molt la seva participació des de Salt, al Gironès. Suposo que vostè viu en aquest poble, no?, en aquesta ciutat.
Sí, sí. Bueno, muchas gracias a ti.
Gracias a...
Ya te digo, el grupo es muy importante, es fundamental.
Sí. I tant que sí. Suposo que a través de Càritas Girona es pot contactar, no?, amb aquest servei,
claro,
del projecte Ubuntu.
Sí, 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 claro que sí.
Anava a dir alguna cosa per acabar?
Bueno, no, lo que te quería decir es que tú fíjate que cuando vas a una terapia individual tú puedes sacar muchas cosas. En cambio, en un grupo es increíble todas las cosas que salen, ¿verdad?, en una hora, ¿verdad? El aprendizaje es muy importante, es muy dinámico.
A més, suposo que hi ha hagut fruits, hi ha hagut resultats,
claro,
encara
claro que sí.
La mateixa teràpia no provoqui que una persona tingui feina, però sí que després s'han vist casos, no?, de gent que ha trobat feina o que s'ha trobat animada i encoratjada.
Exactamente, porque eso también es muy importante, ¿verdad? La actitud cambia, ¿verdad? Y bueno, al cambiar también la actitud, se consiguen otras cosas. A ver, no me cierro, me abro.
Moltíssimes gràcies novament, Sílvia
Sosa. Moltes gràcies a ti.
Salutacions a tots els voluntaris que fan aquest servei del projecte Mubuntu de suport psicològic a gent en risc d'exclusió social a través de Càritas Diocesana de Girona. Bona nit, una abraçada i fins una altra.
Bona nit, otra.
Adéu-siau.
Adéu.
La veu de Càritas. Testimonis i projectes que parlen clar.
Llevo mi carga y maldad.
alguns moments del programa La Veu de Càritas també compartim amb vosaltres bona música sobre la caritat i sobre l'amor. Ara hem escoltat aquest tema de Hillsong, en castellà és Tu amor. Seguim ja amb la recta final del programa d'avui.
La Veu de Càritas, un missatge humà per posar llum en la foscor.
Algunes previsions d'agenda per als propers dies. L'associació Mare de Déu del Blau de Lleida, Blaus Lleida, està ultimant els detalls per celebrar demà dimarts, Festa de la Candelera, una celebració en honor a aquesta advocació de la Mare de Déu que tindrà un caràcter solidari amb Càritas Diocesana de Lleida. L'acte central se celebrarà demà amb una eucaristia a la Catedral de Lleida que serà presidida pel bisbe Salvador Jiménez Valls. Després s'ha previst una ofrena de llum i flors a càrrec de nenes i noies que es diuen Blau o Maria del Blau a la verge que hi ha a l'altar. Totes les persones que ho vulguin podran recollir l'espelma a la mateixa catedral lleidatana i els beneficis obtinguts es destinaran al programa d'acollida de Càritas. La catedral també està previst que aculli, d'altra banda, aquest proper diumenge, dia 7, a 6:15 de la tarda, el concert del Blau i del Cel, que també tindrà un caràcter benèfic amb els diners recaptats per al mateix programa. L'Orquestra Simfònica de l'Intèrpret i el Petit Cor de la Catedral interpretaran diferents cançons. Blaus Lleida va néixer l'any 2011 per promoure la Festa de la Mare de Déu del Blau i també per fer divulgació d'aquesta celebració com a patrimoni cultural, artístic i espiritual de Lleida. Aquest dimecres es farà a la Biblioteca de Càritas Diocesana de Lleida la jornada de formació bàsica sobre el model d'acció social adreçada a nous voluntaris i de tots els programes i projectes de Càritas. Serà a càrrec de Maria del Carmen Cancho i es farà a les 5 de la tarda. Des del programa de voluntariat de Càritas Diocesana de Barcelona s'organitzen sessions informatives periòdiques en horari de matí i tarda per a totes aquelles persones que desitgen ser voluntàries. La propera sessió informativa se celebrarà aquest dijous, dia 4, a les 12 del migdia, a la seu de Càritas Diocesana de Barcelona, a la plaça nova número 1. Per assistir-hi cal reservar plaça prèviament trucant al telèfon 93 344 1673 de dilluns a divendres, de 10 del matí a 2 del migdia i després esperar confirmació perquè l'aforament és limitat. I aquest proper diumenge, dia 7, Càritas Parroquial d'Alcarràs organitza una xocolatada solidària a la capella de Sant Sebastià, a Alcarràs, a les 5 de la tarda. Aquesta activitat es farà a benefici dels projectes del grup de Càritas Parroquial en aquesta localitat, Alcarràs.
El missatge de l'amor als altres, cada dilluns des de la Veu de Càritas a Ràdio Estel.
Arribem al final. Només ens queda explicar-vos que Càritas va celebrar una trobada confederal de migracions per debatre respostes als reptes de la realitat actual. Un centenar de participants procedents de tota Espanya es van trobar la setmana passada de dimecres a divendres a la localitat d'El Escorial, a la Comunitat de Madrid, per prendre part en la trobada confederal de migracions de Càritas Espanyola. Al llarg de les jornades es va abordar una tapeïda agenda de temes que incluïen des de l'anàlisi de la complexa realitat que vivim en relació amb la mobilitat humana i l'intercanvi d'experiències que la Confederació de Càritas està desenvolupant en l'àmbit de les migracions fins a la necessitat de millorar la formació jurídica dels agents de la institució, així com també oferir un espai de convivència i definir respostes als reptes als quals s'enfronta l'acció amb persones migrants. A més de responsables, voluntaris i experts de Càritas relacionats amb l'atenció amb els immigrants, a la trobada hi van anar també persones migrants que participen en alguns dels projectes diocesans i que van poder aportar a les sessions de treball la seva mirada des de la diversitat. Gràcies per la vostra companyia un dilluns més, avui, primer dia del mes de febrer. Esperem que tingueu molt bona setmana. Salutacions de tot l'equip, amb el Jordi Carretero a les vies de so i també amb el Luis Miguel Luna, la Montse Creus, la Maria Marini, qui us ha parlat, l'Ignasi Miranda. Que tingueu bona nit. Adéu-siau.